Bon dia a tothom. Avui 25 de maig. 25 de maig. Iniciem a partir d'ara a les 11 del matí el nou programa, de Priorem Priorat, on veus de persones, els seus projectes, idees, notícies, tot al voltant de la causa internacional Copa per la Pau. Segueix el nostre programa, no ens deixis. Segueix aquí a Ràdio Falset a partir d'aquests moments i podràs tu parlar, perquè tu parles i la ràdio escolta. Bon dia. Ha mort Neus Català en l'edat de 103 anys. Ha mort aquests dies a prop de la Setmana Santa. Què podries dir per la teva part? Què representa Neus Català?
Bon dia, Josep Maria. Gràcies a Coppel vaig conèixer la Neus Català quan complia 100 anys. Una dona valenta, dolça, alegre, amb una lucidesa i fortalesa increïbles. Em transmetia pau i força per afrontar el futur i lluitar contra la intolerància i l'opressió. No la podem oblidar mai. És un de les nostres referents. Fins sempre, Neus.
Avui diumenge a Torroja del Priorat hem pogut recollir per mitjà d'una companya que es diu Neus una pregària tradicional del dia del Roser a Torroja del Priorat, tot seguit.
Maria, font d'aigua pura que davalleu a l'altura nostres cors amorosiu. Sense vos la terra humana és una terra secana. Més si vostre amor i riu és un hort de regadiu.
Viure sempre tots plegats.
Tenim amb tots nosaltres avui, en aquests dies, al voltant de Sant Jordi, Ainhoa Badia Alsina. Bon dia, Ainhoa. Com ha estat possible per la teva part o la iniciativa de fer un llibre, que suposo que és el teu primer llibre, que es diu No es suerte, es esfuerzo, es un manual d'educació imprescindible en qualsevol família. Com ha sortit aquesta idea per part teva?
Bon dia, Josep Maria. Doncs sí, efectivament, és el meu primer llibre i de fet estic contentíssima de que per fi hagi vist la llum. Doncs bé, bueno, jo soc professora de secundària i com és normal sempre he tingut entrevistes amb molts pares d'alumnes i al final he vist que tots compartien les mateixes inquietuds similars que tenim tots, no? Així que sempre vaig pensar, ostres, estaria molt bé fer un recull de totes aquestes inquietuds perquè trobo que els ajudaria molt. Però bueno, no ha estat fins ara que soc mare de dues magnífiques criatures i ara finalment he decidit, sí, no és que estigui bé, sinó ho he de fer. Així que, bueno, després de molt de treball i esforç, he aconseguit escriure'l, editar-me'l i, sobretot, creuar els dits perquè, com a mínim, sigui la meitat de bo del que desitjo. Amb aquest llibre, No suerte es esfuerzo, no intento, però, donar cap lliçó de com s'eduquen els fills. Vull dir, de fet, no m'agrada gens aquest tipus d'escrits i jo no crec que sigui aquí per jutjar una de les tasques més complicades de la vida. Crec que tots fem coses bé, tots fem coses dolents i no sóc aquí per entrar en aquest punt tan profund, no? L'objectiu, com ja he dit, simplement és parlar dels neguits més comuns de la vida de qualsevol educador, però des d'un punt de vista objectiu, intentant buscar sempre l'arrel del problema i sobretot em vull centrar en buscar eines i estratègies per poder-los i fer front, senzillament per facilitar totes aquestes situacions que tant ens incomoden a tots. Llavors, tot això, doncs, per fer-ho més amè, perquè no volia un escrit molt feixuc, doncs ho he acompanyat d'historietes, anècdotes i relats d'experiències pròpies que, bueno, que crec, des del meu punt de vista, òbviament, que el fa diferent i original. No sé si ho aconsegueixo, però bueno, aquest és l'objectiu.
Ens en sortirem, malgrat que sembli que de fet ningú ens entén. Mentre quedi algú dempeus que hi confiï cegament, m'has de creure si et dic que ens en sortirem.
Què passa el dimarts, dia 30 d'abril, a Reus, a les 7 de la tarda, a la Facultat de Medicina, aules de tercera edat? Què és el que passa?
Ens han convidat a fer una xerrada i molt gustosament hi serem aquest dia 30 a les 7 de la tarda a Reus. Es parlar del pare és molt difícil per fer-ho en poc temps, perquè hi ha hagut una visió molt extensa, tant de l'obra com de la seva trajectòria. Ell està catalogat com un imaginer de l'estil del segle XVIII, per tota l'obra d'imagineria molt, molt important. A més, últimament que hem passat la Setmana Santa, doncs, hi ha hagut més de 18 passos arreu amb la seva obra. I a més, les nostres esglésies, com la que ja són a les nostres rodalies, el Priorat, com no, i l'Amor, etc. Però també hi ha una gran obra de retrats i figurativa, i a més, obra monumental, no solament aquí, sinó arreu, com per exemple la Nostra Senyora de Montserrat, a Colòmbia, a Montserrat, un santuari marià que el visiten 8 milions de persones. Però també trobem obra al Passeig de Gràcia, a Barcelona, o Via Laietana, en fi, un gran etcètera, i a Reus també hi ha obra monumental. El de les primeres és l'escut de la ciutat, fet amb pedra a la façana de l'Ajuntament de Reus. I també doncs, està considerat poeta de la raça africana per la seva obra de col·lecció marroquina i de col·lecció africana, i en aquest cas amb Guinea Equatorial. Ell ja sabem que és fill il·lustre de la ciutat de Reus i que a més se li va concedir la medalla de l'Ordre de la Independència del País de Guinea Equatorial 2 o 3 anys abans de morir. Va concedir en persona. Ell sempre va ressaltar la incondicionalitat, la cordialitat, la disposició a fer sempre doncs, el favor arreu on se trobava perquè doncs, els artistes poguessin tirar endavant i ser més coneguts, i sobretot la seva tasca d'ensenyament, ensenyament de dibuix, d'escultura, d'anatomia, i de, després també inclús va crear el Forn de Ceràmica a Reus, que va durar més de 10 anys, etc. O la seva labor a Poblet, també va durar molts anys, amb reconstrucció i a més amb tot l'altar major de la Santa Maria la Real. En fi, és un gran etc. que no sé si es podrà fer tot en tan poc temps, perquè la xerrada doncs, és el que té, no? Un temps determinat. Ell va aconseguir realment una obra de qualitat i amb molt de respecte i admiració per la figura i el que és l'obra d'art en general.
Bon dia, Paco Zapater.
Bon dia, bon dia.
Bé, coneixies a Manolita de Betània?
Efectivament, Manolita de Betània, o Manolita Gómez, com se deia, pues, era una gran dona nascuda a Salamanca fa 83 anys i que malauradament va morir fa unes setmanes.
Les tasques més importants de Manolita, a què es dedicava?
Manolita se dedicava fonamentalment a ajudar als presos, a ajudar als malalts i a ajudar a tots els desvalguts. Era una simbiosis entre Concepción Arenal i la madre Teresa de Calcuta, salvant les distàncies de temps i d'espais. Era una gran dona que ha dedicat la seva vida a ajudar a més i que jo crec que Tarragona tindria que fer un reconeixement a aquesta senyora, un reconeixement pues, bé dedicar-li un carrer o bé fer-la filla adoptiva de Tarragona, perquè en realitat aquesta dona ha donat els últims 45 anys de la seva vida a Tarragona.
I Paco Zapater, aprofitant la nostra aquesta ocasió, com està el tema de les oliveres mil·lenàries?
Bé, pues, a la taula del Sénia, que és un territori que n'hi ha a cavall entre el País Valencià, Catalunya i l'Aragó, a la desembocadura del Sénia, pues, n'hi ha 28 pobles que tenen la friolera de 5.000 i pico oliveres mil·lenàries. Aquestes oliveres mil·lenàries, pues, resulta que al País Valencià està prohibit arrencar-les i a Catalunya no. els quatreros de les oliveres el que fan és venir-se a Catalunya, arrancar oliveres i trasplantar-les a mil jardins de la Mediterrània i estan deixant sense oliveres a Catalunya. Llavors, pues, el PSC va presentar una proposició de llei al Parlament de Catalunya per protegir aquestes oliveres i jo simultàniament el que vaig fer és plantejar a través de la plataforma Change.org una petició dirigida al Parlament de Catalunya per aprovar aquesta llei i van recollir la friolera de 98.777 signatures que vaig entregar el dia abans de començar a estudiar-se aquesta llei al president Roger Torrent del Parlament de Catalunya. Va tenir molt d'èxit perquè el dia següent, en el plenari del Parlament, pues se van retirar les esmenes a la totalitat que havien presentat dos partits i se va aprovar l'admissió a tràmit d'aquesta llei, lo que assegura que hi haurà una llei de prohibició d'arrencament d'oliveres a Catalunya.
Pues moltes gràcies, Paco Zapater. Fins a la propera. Seguim amb la nostra programació. Avui a Cambrils, passant aquí, explicant que fem programes de ràdio a Falset i a Móra la Nova, i comentant, mira avui quina anècdota, perquè avui què es compleix avui?
Avui tot l'Institut dels Germans de la Salle recorda el 369 aniversari del naixement de Sant Joan Batista de la Salle, però aquest any té una rellevància especial perquè celebrem el 300 aniversari de la seva mort, que va ocórrer el 7 d'abril de 1719, que era Divendres Sant. I el Papa Francesc ens ha donat un any jubilar a tot l'Institut i simpatitzants de la Salle, que ells des del cel beneixen a tots. Bon dia.
Bon dia. Bé, en aquest sentit, com a causa interessant del Copel per la Pau, estem interessats en donar suport a les famílies, per l'educació, trobar-nos, per exemple, amb aquesta persona que es va dedicar als pobres i als més pobres en la seva època per poder-los ajudar perquè poguessin tirar endavant com a persones i com a famílies. Ha estat una anècdota de coincidir avui en aquest aniversari tan important. Ni s'ho havíem esperat. Estem a Cambrils fent campanya per la cultura i per la pau. Seguim aquí amb el nostre programa. Camises florides, pobilles ensopides. Estem aquí al Priorat de Ràdio Falset, avui al Jubileu de Siurana. Com es diu vostè?
Jo em dic Josep Manel Puente.
I representa en aquest moment aquí, a la Jubileu?
Jo represento el Centre Excursionista de Catalunya.
Molt bé. Quin paper representa Siurana per al Centre Excursionista de Catalunya?
Oh, molt important. Pensi que nosaltres hem sigut i som aquí des de l'any 1934, amb el refugi, perquè en Siríac Bonet, que va ser l'home que va fer Salou, doncs tenia aquí una propietat, ens la va cedir, la vam convertir en refugi, des d'allà, aleshores, en 1934 som aquí.
74, és?
34.
34, Déu-n'hi-do, 34!
No, 34. I doncs aquest refugi que tenim aquí ha donat peu també a ajudar els veïns per conservar Siurana i per conservar tot el que Siurana significa. Avui en dia, Siurana, a part del valor històric i monumental i paisatgístic, és el primer lloc del món de l'escalada. O sigui, aquí venen escaladors de tot el món per gaudir d'aquestes cingleres. Vol dir que Siurana té una importància més enllà de Catalunya i més enllà d'Europa. Té una anomenada internacional.
Molt bé, doncs a Siurana, Jubileu, un lloc de trobada de persones, entitats i recursos. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Tenim aquí a Vicenç Mans, el president de l'Associació de Veïns de Siurana. Avui és el dia del Jubileu de Siurana. Bon dia.
Bon dia, com anem?
Què és per vosaltres, l'Associació de Veïns, Siurana, avui el Jubileu, i també com va la marxa de l'Associació de Veïns? Com aneu aquí a Siurana?
Bueno, força bé, diria jo. Tenim complexitats, com són, per exemple, l'afluència que hi ha de turisme i de visitants els caps de setmana, que s'omple, amb la seva problemàtica conseqüent, però bueno, ens anem sortint molt bé. Va molt bé el tema.
Quines coses demanaríeu? Ara hi ha eleccions municipals, hi ha eleccions de tota la classe. Què demanaríeu ara per Siurana?
Bueno, coses que ja s'estan començant i que esperem que continuï amb altres temes, com per exemple tenim un problema amb el parallamps, aquí cauen molts de llamps i aquest llamp està, el parallamps està espatllat, hi ha un projecte que Cultura no acaba d'aprovar i entre l'un i l'altre ja portem un any i mig sense parallamps. I en aquí cauen, eh? Sí, hi ha veïns que la companyia de seguros ja no ha renovat per la incidència d'incidents. Per exemple, això és un exemple.
Un exemple, vull dir que s'ha de fer millores amb això, doncs bé, no? Que necessiteu d'ajuda i sobretot si els responsables, Diputació, suposo, Cultura, tot aquest tipus.
Sí, no? Bàsicament aquí el tema funciona de la següent manera. Som nucli agregat de Cornudella, per tant tot passa per l'Ajuntament, però Cultura té, com que és patrimoni, doncs Cultura té l'última paraula sobre qualsevol intervenció que es faci. I per tant, a partir d'aquí, tots els projectes són com dobles. És a dir, projecte municipal i llavors amb el Vicepalau de Cultura de qualsevol cosa que es faci.
A part de conèixer-te tu i altres persones d'aquí, coneixem en Joan Marc, que és el director de serveis editorials d'educació. Què tal per aquí amb el tema? Vosaltres, quants sou aquí al municipi? Bueno, aquí a Siurana.
Siurana té 40 cases, diguem-ne, refetes, reconstruïdes, d'una generació dels anys 60, d'excursionistes que van venir aquí, van comprar i ho van reconstruir amb molt de carinyo. Després va ser patrimoni cultural. D'aquestes 40 cases n'hi ha 10 que tenen habitants permanents perquè hi ha els establiments, hi ha turisme, hi ha restaurants, etc. I són unes 30 persones, diguem-ne, empadronades permanents. La resta doncs, és de segona residència de cap de setmana, de gent que s'estima la muntanya, bàsicament, i bueno, hi ha una certa cultura de respecte a la natura dels que venen aquí. I estem tots en molt bona harmonia. I el Joan Marc, precisament, està allà a la plaça del poble i és un bon element perquè ens ajuda molt en temes legals, de vegades, amb consells que ens dona. Molt bon noi.
Ha mirat avui a l'Ajuntament, a la pàgina web, i posa que ja fa més de 300 i pico anys que se celebra això d'aquí a Siurana. Continuarem igual?
Sí, home, i tant, que es continuarà igual.
Teniu ganes de continuar?
Sí, home, sí, això s'ha de seguir de sempre. Vull dir, des que els cristians van entrar aquí en el 1500, que el tema ja s'ha quedat consolidat, vaja, no, això no acaba.
Bé, i de cara ja al nou senyor arquebisbe, l'any que ve tindrem nou senyor arquebisbe, com ho veieu això? Bueno, és un hospital, teniu hospitalitat amb ell, perquè doncs, aquest d'ara, el doctor Pujol, ha vingut als 15 anys.
Sí, sí, efectivament, i abans d'ell, pues, no recordo el nom, però bueno...
El Torrella, el Sistac, no, Sistac.
El Sistac, el Sistac.
El Torrella...
El Sistac, bueno, bàsicament, aquí s'hi va dedicar moltíssim.
Molt bé.
I el arquebisbe d'ara actualment, i suposo que el que vingui pues, també igualment, perquè és una mica un emblema, no?, Siurana i aquesta festa, i estar ben Siurana és estar bé amb l'aigua, està bé amb moltes coses.
Pues molt bé, moltes gràcies, Associació de Veïns, que hi hagi comunitat, que hi hagi convivència i que hi hagi futur, perquè Siurana és un dels patrimonis quasi de la humanitat del nostre país.
Molt bé.
Avui aquí a la Vilella Alta, dins del programa Priorem Priorat, de la causa internacional Copa per la Pau. La igualtat de gènere, construir la pau a la ment de les persones, com diu la UNESCO, aquesta crida que ens fa a nivell internacional. Això sí, endavant, endavant a les taules per la igualtat de gènere i, com no, també a tot el que sigui possible la cooperació entre les persones, els pobles, els barris i les ciutats. Aquí a Ràdio Falset, Priorem Priorat i uns minuts de copa la Ràdio Morola Nova. Les taules de la igualtat són importants en els pobles. En això cal destacar la igualtat de gènere, en aquest sentit, a la taula de l'Aleixar. Bon dia, Rosa Casas, estem aquí al Priorat avui. Què et sembla, en 10 minuts, que puguis participar el proper 23 de maig en aquest lloc de Tarragona, que serà l'Ateneu de Tarragona, on ens rebrà la tesi Coppel i de la igualtat de gènere. En aquest dia jo exposaré el que és el Coppel, què suposa el Coppel per la pau, la construcció de la pau a la ment de les persones, i tu ens faràs un comentari de 10 minuts. Tenim entre nosaltres a Rosa Casas, antropòloga, és a més una militant de l'associació DIDES, Dones i Homes per la Igualtat i el Desenvolupament. En aquests moments, Rosa, què oferiu la vostra associació en la ciutat de Tarragona?
Hola, bon dia, Josep Ferran. Pues des de l'Associació Dones i Homes per la Igualtat i el Desenvolupament, el que diem reduint DIDES, ja fa més de 10 anys que a Tarragona duem a terme diversos projectes, tots encarats a prendre consciència de l'important que és reduir les desigualtats i, per tant, a treballar perquè les persones no estableixin relacions i rols de poder. I el programa més potent que tenim és el d'acompanyament a dones en situació de violència. Potser n'hem acompanyat més d'un centenar en aquests 10 anys, i perquè és una obvietat que els serveis d'atenció a les dones doncs són poc efectius. Poc efectius per les dones que pateixen aquestes situacions. Es troben molt poc acompanyades, molt poc reconegudes en el seu dolor, sobretot perquè la violència masclista no només és quan et donen un cop, no només és la violència física, però com que aquesta és la més evident, és l'única que es té en compte, i poques vegades es tenen en compte violències de tipus sexual, violències de tipus emocional o psicològic, violències econòmiques, que són les que podríem dir que es donen també en un percentatge molt alt i que no s'entenen com a violència, sinó senzillament com a impagaments o, bueno, pues, com que, no sé, és com reduir. El sistema intenta minimitzar l'impacte d'aquestes violències sobre les dones, justificar la persona agressora, i llavors es treballa pues, malament, perquè quan et demanen a les primeres de volta si t'han pagat, si tens algun informe mèdic o com pots demostrar aquesta agressió, vol dir que encara estem a anys llum de poder entendre el que significa l'impacte de la violència sobre les dones i com destrueix no tan sols cara, braços, cames o pits si et colpegen, sinó sobretot l'ànima quan aquesta destrucció és més emocional i psicològica. Acompanyem a les dones a entendre, sobretot a entendre, un sistema que no les reconeixerà, que les tractarà malament, per tant parlem de violència institucional, que les cridarà, que les qüestionarà, que les farà responsables de la violència que estan vivint, i els hi parlem d'aquest sistema que evidentment se'l troben, si és que no és una mentida, no és que alguna dona li passarà, a totes les dones que han passat, ja sigui per jutjats sobretot, però també a serveis socials, que també es qüestiona molt que aquesta incapacitat de les dones, no?, per poder tirar endavant, perquè sembla que és per culpa nostra la violència, a sobre de que som les persones afectades, a sobre ens fan responsables d'aquesta violència. Pensa que aquesta és l'única violència en la que fan responsable la persona víctima, les violències masclistes. Llavors les acompanyem perquè coneguin el procés i vagin preparades, perquè quan una persona trencada arriba a serveis socials, a jutjats, a comissaries, a denunciar una situació de violència i es troba qüestionament, mirades d'hostilitat, poc reconeixement, llavors això et torna a fer mal, però molt mal, perquè tu ja vens trencada i et destrueix, doncs aquí nosaltres el que fem és abraçar-les, senzillament, només amb la mirada, amb l'acompanyament, comprenent que és per on estan passant, perquè moltes de nosaltres hem passat per això, jo personalment ja vaig passar per això, i llavors el que fem és estar amb elles, senzillament, fixa't quina cosa més difícil, estar amb elles, mirar-les des d'una mirada de reconeixement i comprendre el moment en el que estan i el mal que fa tot el sistema al no posar fre a aquesta violència perquè la permet. Un sistema que no posa fre a les violències masclistes el que està fent és reproduir-les i legitimar-les. Per tant, permet que els agressors continuïn agredint. I llavors, per una altra banda, també estem fent programes a les escoles de coeducació, fem xerrades sobre coeducació, xerrades de bullying, de ciberbullying, i tot va encarat a lo mateix. És com podem detectar les relacions de poder, en quin lloc nosaltres som persones que tenim privilegis i en quin lloc no estem en la situació de les persones sense privilegis, ja sigui per una qüestió de sexe, d'origen, d'edat, d'ideològic o per una qüestió de classe social. I el que fem és treballar molt sobre aquestes relacions de poder que són l'origen de totes les violències, perquè òbviament la violència de gènere, la violència masclista és una lacra, és una violència estructural i sistèmica, però també ho són les violències de classe, també ho són les violències per qüestions d'origen, i per tant aquest sistema patriarcal basat en aquestes relacions de poder el que fa és que les persones es creguin unes, les persones privilegiades, amb el dret a atemptar contra la vida, la dignitat i la seguretat de les altres persones, i ningú els hi diu que no tenen dret, i les altres persones també es creuen que aquelles persones tenen dret a humiliar-les, perquè ningú els hi ha dit que poden dir no a les agressions. Llavors aprenem a ser opressors o oprimits, i vivim en aquestes dues circumstàncies. Doncs Adidas el que fem és trencar amb aquest sistema d'opressors i persones oprimides, posar-hi paraules, posar-hi emocions, posar-hi context, històries de vida, i a partir d'aquí doncs, intentar que les persones, les que estan en la situació de persones oprimides, retrobin el seu poder, la seva essència, i les persones que estan en situació d'opressores si poden, perquè els opressors difícilment faran un pensament, si poden que es plantegin per què ho fan, i si creuen que encara tenen dret, pues un problema més gros tenim, però esperem que sigui perquè reflexionin i acabin comprenent que ningú té dret a maltractar una altra persona, per cap qüestió.
Avui a la Vilella Alta, amb Toni Alcover, president del Centre d'Estudis de la Vilella Alta. També hem passat per part de la seva entrevista sobre activitats que fan i pensen fer a nivell més personal i que en aquest programa anunciarem més endavant, avui mateix. També hem passat pel carrer Major i hem vist i observat la placa dedicada de Modest Gener a Ramon Vinyes, el 1946. Bé, avui hem estat a la Vilella Alta, descoberta en Priorem Priorat, Ràdio Falset. És aquí, a Cal Tomàs, al carrer Major de la Vilella Alta, número 14, on hi ha una placa, un relleu, de l'autor Modest Gener, dedicat a la Ramon Vinyes i Vinyes, i exactament 1946. Avui també ha estat una ocasió única en aquesta visita de Priorem Priorat pel programa de ràdio i de cultural de la comarca, de poder parlar amb, avui amb Toni Alcover. Ara explicarem una mica en què podem trobar-nos per mig d'internet a la pàgina web on es troba el Centre d'Estudis de la Vilella Alta. Posant el buscador del Google, Centre d'Estudis de la Vilella Alta, ens trobem a CE Balta, és a dir, Centre d'Estudis Vilella Alta CEB, CE, B baixa, Alta, i tot seguit podem trobar un apartat propi del CEBA, del CEBA, que és Centre d'Estudis Vilella Alta, activitats, arqueologia rural, recursos, imatges i contactes. I a més posa amb unes lletres molt grans: benvinguts al Centre d'Estudis de la Vilella Alta. Dins del que és l'apartat del CEBA, parla qui som, què fem, organigrama, estatuts. En les activitats, a nivell d'activitats, podem trobar, per un costat, des de 2011 fins a 2019, tot per anys, tot el tipus d'activitats, també arqueologia rural, recursos i imatges, i sobretot la forma en què ens podem contactar amb aquesta organització, amb aquest centre d'estudis, que passa així de sense massa que el coneguem i que val la pena arribar-lo a conèixer. Per tant, us invitem des d'aquí al nostre programa descobrir per mig d'internet i visitar el poble, la Vilella Alta, i com no, aquí seguim amb el nostre programa Priorem Privat, Ràdio Falset. I seguim aquí amb el programa Priorem Priorat a Ràdio Falset. El passat dissabte, dia 18 de maig, va haver eleccions a nivell del Centre d'Estudis del Priorat. Va ser elegit per unanimitat i aclamació en Josep Maria Ferran i Torrent, per tots vostès. Ara, tot seguit, explicarem en quatre paraules el que suposa l'elecció a la presidència del Centre d'Estudis del Priorat. Després de 16 anys de la seva fundació del Centre d'Estudis del Priorat, Eduard Barceló ha deixat la presidència en unes eleccions internes a una sola candidatura. Josep Maria Ferran i Torrent s'ha fet càrrec de la nova presidència. Josep Maria Ferran i Torrent, amb una llarga trajectòria de 40 anys en el món de cultural, voluntari, solidari i associatiu, ha assumit en aquests moments, uns moments una mica delicats a nivell del Centre d'Estudis de Privat, la seva presidència. Com a objectius bàsics està promoure un nou Consell de Publicacions o el mateix de la portadora que ja existeix per fer una difusió en format paper, el que és l'important dels pobles, allò que és anecdòtic, allò que és històric, cultural, allò que es pugui recordar en la memòria i que no sigui risc d'oblit o s'oblidi totalment, o que hi hagi pèrdues, sobretot recuperar materials de paper, que es puguin fer digitalitzacions i tot aquest camp que és la conservació del patrimoni. També obrir a la participació activa de les persones creatives i lectores de la comarca, fer màxima difusió i estar present a la nostra comarca com a simplement una associació més de la comarca com és el Centre d'Estudis del Priorat. I seguint ja per acabar avui el nostre programa, avui dia 25 de maig, dissabte, avui que ha començat aquest programa a partir de les 11 del matí, demà eleccions, eleccions municipals. La cultura del Priorat està demà examen. Examen perquè a nivell de les alcaldies sortiran noves regidories a nivell de medi ambient, de cultura, que tenen molta importància per treballar junts a la nostra comarca. El passat dia 23 de maig va haver un acte a l'Ateneu de Tarragona on Josep Maria Ferran i Torrent es va presentar com a president del Centre d'Estudis del Priorat i també com a vocal de la Junta Directiva de la Federació d'Ateneus de Catalunya. En aquest acte es va fer la cloenda del COPEL a nivell de suport a les famílies. Un centenar de famílies de la ciutat de Tarragona participen en el projecte COPEL per donar suport als seus fills i filles
per tenir més èxit escolar. La valoració que va fer els serveis territorials d'ensenyament amb Rosa Maria Codines, també el conseller d'Educació, Francesc Roca, i per part de la Universitat Rovira i Virgili, Concepció Torres, va ser molt positiva. A nivell d'això, podem dir que el projecte Coppel de suport a les famílies s'extendrà a partir del proper curs, no sols a la ciutat de Tarragona, que ja forma part del projecte educatiu de la ciutat, projecte d'entorn educatiu, sinó que també serà formant part de les comarques meridionals i sobre també el nostre comarca del Priorat. I res més, despedim-nos d'aquest programa del mes de maig i quedar pel proper 22 de juny, dissabte 22 de juny, a partir de les 11 del matí. Només dir que el divendres, dia 21, a partir de les 10 de la nit, el Museu Municipal de Cabassers celebrarà els 30 anys de la comarca del Priorat com a agenda pública. Va ser un 25 de juny de 1989, en el qual a Cabassers va haver la trobada d'un concurs de participació sobre toponímia comarcal escolar, que on van participar quatre pobles, Marçà, Capçanes, la Vilella Baixa i Cabassers. I es va fer una exposició a nivell de la cooperativa del poble, com també dels treballs dels alumnes a nivell escolar, que consistia en presentar el seu propi poble i llocs importants per poder donar a conèixer. I després va haver una taula redona en aquells moments, president del comarcal, director dels serveis territorials d'ensenyament i altres autoritats, inspecció, i també a nivell local, l'alcalde d'aquell moment, en Pau Descansi, Joan Massip. I res més, tanquem el nostre programa fins al dia 22 de juny, que ens tornarem a trobar a partir de les 11 del matí aquí, Priorem Priorant, Ràdio Bolset. Que tingueu un bon cap de setmana i demà a votar, perquè la democràcia som tots. Som tots els que decidim. Fins a la setmana, al mes que ve, res més. Priorem Priorant, Ràdio Bolset.